sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Bona nit, altra vegada, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Com estàs?
Molt bé, ja preparant el fred.
De què ens parlaràs avui?
Doncs avui venim disposats a parlar de la intimitat en la parella.
Què entenem com a intimitat?
Doncs intimitat, a veure, el que diu el que expressa la paraula, evidentment ja diu molt, no? El que passa que, com jo sempre dic, en aquestes qüestions i quan es tracta de relació de dos, relació de parella, no tenim en compte i no arribem a copsar la dimensió d'aquesta intimitat i la importància que té en la relació de parella i, òbviament, en la sexualitat. Tal com sigui la qualitat de la nostra intimitat en parella, serà la nostra qualitat sexual o la capacitat d'intimar a nivell sexual i obtenir d'aquesta intimitat la satisfacció que, en el fons, busquem, no?
És a dir, que la complicitat dins l'àmbit més íntim va relacionada amb la complicitat que podrem trobar després amb les nostres relacions sexuals.
Directament proporcional, ho has dit molt bé. Realment és així. El que passa que, com deia, la desinformació en aquest àmbit és bastant important, bastant generalitzada, i tant la vida com l'educació com els models que hem heredat doncs no ens ha portat a posar atenció en aquesta, diguem-ne, equació, o com jo dic, és un baròmetre, no?, de les relacions, el nivell d'intimitat a la que podem arribar amb la nostra parella. La intimitat per mi és vital amb la relació de parella quan volem que aquesta relació sigui intensa, plena i sobretot satisfactòria. Sempre distingeixo entre la intimitat entesa des de l'home o la masculinitat i la intimitat entesa per la dona o feminitat, no? No sé si ho he dit bé, però suposo que m'he fet entendre, perquè evidentment la dona abarca certs aspectes que en l'home no és que no hi siguin, però se'ls ha donat molta menys importància i ells no ho troben tant a faltar com nosaltres. Llavors, per mi la intimitat és com si haguéssim la planteta, des d'on podem tenir una relació estable, meravellosa, creativa i enriquidora, i que pugui anar evolucionant, i que si aquesta intimitat no té una certa qualitat, doncs aquesta relació doncs no prospera, és més aviat s'enlenteix, s'oxida o s'erosiona i queda estancada. O sigui, no hi ha possibilitat d'anar més endavant. No sé si m'he explicat prou bé, però ja dic, és un baròmetre, i segons si es crea i es manté i es cuida aquesta intimitat, que evidentment inclou moltes coses, entre elles doncs, el diàleg, la sinceritat, la transparència, el explicar com em sento, no què és el que no em dona, sinó explicar quins són els nostres sentiments i les nostres emocions i com ho vivim, i aquest acostament i aquesta complicitat en parella i aquesta confiança, perquè evidentment si no hi ha confiança no es pot crear intimitat. Per tant, aquí anem a l'altra qüestió important, i és la confiança. Qualsevol cosa que no alimenti aquesta confiança o no la creï o no la faci créixer és anar en contra de que existeixi o es creï aquesta intimitat. M'he explicat, Gemma?
Sí.
És que avui vaig molt engegada, però no sé si estic...
No, i tant. Per tant, és la intimitat s'ha de començar a crear a l'inici d'una relació i s'ha de, com has dit, ficar potser unes bones arrels a aquesta planta.
Exacte.
Perquè pugui anar creixent bé.
Això també em serveix per explicar una qüestió, i és que al principi de la relació hi ha moltes coses que es donen de forma com automàtica, com forma espontània. I tots pensem que això s'ha de mantenir sempre i que ha d'existir sempre, i no passa d'aquesta manera. O sigui, al principi de la relació tot és nou, no coneixes bé l'altra persona i, per tant, el que vols és acostar-t'hi, crees ponts, i inclús el que deien, no? el que diuen, i l'amor es ciego. Hi ha moltes coses que veiem en l'altre que no els donem importància, que inclús les perdonem, o, per dir-ho d'una manera una mica grollera, aquesta piga que tens aquí, que encantadora que és.
I després m'acaba molestant.
I després resulta que és una berruga i estic farta que ven si et treus aquesta berruga, no? És molt grollera, però és per donar importància que aquestes coses passen, no? I llavors, inclús, evidentment, les hormones fan un treball extra que fa que doncs, tot estigui, com dic sempre, són focs no, artificials en el sentit de que són focs de, que és molt espectacular i que és com que hi hem trobat lo màxim, no?, que ens podíem esperar. Dic, realment és la fase de l'enamorament. Estic generalitzant, però que sí que es dona. Quan aquesta fase s'estabilitza, al cap de mesos o inclús un, dos anys, quan passa aquesta fase, tot torna a la normalitat. Amb la qual cosa, què passa? Que tot el que es donava de forma automàtica deixa de donar-se a poc, i llavors aquí és quan realment arriba, jo, el que jo dic, l'hora de la veritat, en el sentit que hem de demostrar realment si ens estimem o no i si ens volem estimar i estem disposats a fer-ho. Tot el que abans era automàtic, esperem que es continuï donant. Si no es dona, ens comencem a preocupar, perquè ja ens preguntem, vols dir que ja o m'he desenamorat, o aquesta persona no és el que jo creia, o m'he decebut, o les meves expectatives no s'han cobert, etc. Aquí anem molt enganyats per aquesta manca d'informació i de coneixement sobre nosaltres mateixos i quines són les nostres emocions i les expectatives que posem i de les que no ens fem responsables, sinó que fem responsable d'altre, de que ens les doni, no? Ens doni allò que estem esperant rebre.
És una mica que a vegades es diu, no?, això de les històries, de les parelles, de que pels 3 anys hi ha una crisi.
Però no és realment una crisi.
És una, això, una...
Home, provoca crisi si no saps com enfrontar-ho, clar que provoca crisi. Clar,
és un trontoll d'aquest clima d'intimitat, de que és això, que s'ha passat d'una primera fase a una segona i s'ha d'afrontar.
Exacte, exacte. Llavors, clar, tot el que es donava de forma automàtica es deixa de donar de forma espontània, val? I llavors aquí hem de posar-hi de la nostra part, aquí és quan les coses es posen realment al seu lloc, no? I hem de saber, doncs, bueno, tenir un coneixement suficient sobre què està passant, sobre què volem, sobre què ens està molestant o què ens està afectant, entens? Clar, aquí entrem en un tema bastant peliagut i molt extens, que és si sé on jo estic, quin és el meu lloc i quin és el lloc de l'altre. Si tu no saps on estàs o no estàs posada al teu lloc, evidentment no podràs posar lloc l'altre. L'altre sempre serà o una molèstia o una dificultat o una persona que t'impedeix, o amb la qual cosa, sense voler, i no es diu amb aquestes paraules, però ens convertim en enemics. Enemics que potser en el dia a dia queda més pal·liat i més dissimulat perquè les activitats i la feina i amunt i avall, i que ens anem habituant a estar junts, doncs no es posa de manifest, però en la sexualitat sí que queda molt clar, es reflecteix molt clarament.
Hi ha més distanciament, doncs, també?
Hi ha distanciament, s'erosiona aquesta confiança i llavors la intimitat es ressenteix, evidentment. I llavors la satisfacció que obtenim en la sexualitat va decreixent. El que abans era fantàstic, de cop i volta deixa de ser-ho. I clar, i dius, què ha passat? M'he desenamorat o què ha passat? Llavors aquí realment sí, pot ser una crisi insuperable. O pot ser una crisi que s'ha normalitzat, a més, i que pensem, bueno, doncs, com que a tothom li passa més o menys el mateix, encara que més o menys solapat i disfressat, val? Doncs mira, perquè tots intentem com justificar les coses que van passant, no? A vegades intentem justificar-ho amb coses...
Sí, ficar com pagats
o atribuir-ho a coses externes, atribuir-ho a l'altre i no tenir la capacitat de dir-ho. Amb això les dones també tenim aquí diguem-ne, el que hem heredat, el sistema que hem heredat de creences i tal, és que nosaltres hem de fer molt perquè l'altre sempre estigui bé, no? Llavors això a vegades impedeix que sapiguem posar límits, perquè tampoc en sabem. Posar límits en el sentit de, si jo mantinc sexe per quedar bé amb la meva parella o perquè la meva parella no deixi de ser feliç o perquè no deixi d'estar satisfeta i o no em rebutgi o el que sigui, deixo de dir la meva o deixo de dir el que sento o deixo de reflectir necessitats que jo mateixa no m'escolto. Això és estar a l'ordre del dia. Hi ha molta dificultat en identificar què ens passa, estem insatisfetes, val? I ja estic parlant per la dona perquè jo sóc dona, però que als homes els passa igual, que passa que ells ho tenen com més... no li donen tanta importància. Ells, per ells és més important, doncs, fer la feina, tenir una bona erecció, tenir la satisfacció de que la seva dona ha tingut un orgasme.
Clar, això potser per ells és el que engloben dins la intimitat.
Exacte.
I en canvi l'intimitat és el que deies, no? Vista des de la vessant femenina és molt més àmplia, i potser al ser més àmplia també és més fàcil aquesta erosió.
A veure, no és que sigui més àmplia, és que no se li dona la importància que realment té i la transcendència que realment té. Llavors, com que això no hi posem energia, no hi posem dedicació, no hi posem atenció, deixem que la vida ens porti. I la vida, evidentment, porta el que porta. Si no hi dediques atenció i no dediques temps a subsanar, primer identificar-ho, perquè normalment quan les coses no funcionen ho estem sempre atribuint a factors externs i no a nosaltres, no agafem la responsabilitat sobre nosaltres mateixos. Estem acostumats a, doncs és l'altre, doncs és l'altre que no sé què, o que va massa de pressa, o que no... o que eia cola massa aviat. No sé, estic posant exemples, no és que
No, però... que no és, són motius que hagin de passar totes les relacions, sinó que n'hi ha tants que...
N'hi ha molts, molts. I a vegades són tan subtils, hi ha tantes subtileses però que intervenen en aquesta falta d'intimitat. Jo el que sí veig és que és tan important per una dona, per exemple, perquè per ella és ella viu ella és capaç de viure una intimitat perquè es pot ser mare. O sigui, el fet de donar vida fa que la dona tingui la capacitat de rebre aquestes sensacions tan subtils, no? Però que són tan enriquidores. De fet, la intimitat és el que permet a la dona la confiança de poder-se deixar anar, de poder sentir-se completament confiada en la seva parella. I aquest és el camí del plaer. El plaer s'hi entra sobretot quan estàs completament lliure de deixar-te anar i de sentir-te en confiança amb l'altra, amb la parella. El plaer, en la seva màxima expressió, no estic parlant del polvo, perquè polvo en podem fer qualsevol moment, i això ja depèn dels gustos de cadascú, no? Però vull dir que realment un polvo és un polvo i no necessita més que el que necessita. Però jo estic parlant de plaer en el sentit de sentir-te satisfet amb la teva parella, de que el dia a dia sigui una aventura, una relació, una complicitat, un enriquiment. Estic parlant de molt més enllà, del que ens porta a fer parelles estables i estar feliços tota la vida i compartir des d'aquesta generositat. Si no creem aquesta base, amb aquesta intimitat i amb aquesta confiança, la relació sempre se'n ressenteix, sempre.
La base, o una de les bases o dels pilars fonamentals d'aquesta, crear aquesta planteta d'aquesta intimitat, podria ser expressar i parlar molt amb la parella?
Si és expressar i parlar molt, sí. Si és criticar-se o retreure, no. Tot el contrari. Llavors, sí, el diàleg és molt important, perquè sempre dic també que és molt important saber què pensa la teva parella de tu i que ell sàpiga el que tu penses d'ella o d'ell. És important que cadascun sàpiga, perquè si no, recelem. De seguida, només amb una mirada, ens podem sentir ferits. I això no li donem importància. Ens hi hem habituat, però hem de saber que això afecta la relació.
Que a vegades el que es diu, no?, de la confiança fa fàstic.
Sí.
Esperem que no faci fàstic.
Sí. Clar, és com... No sé, ara me'n vaig del tema, però és per donar un exemple extrem, però que té molta importància. La intimitat en parella, no? Per exemple, suposa que potser no donem importància que compartim el mateix bany. Hi ha coses que trenquen no només la intimitat, sinó la màgia i, bueno, i el misteri, no? En el sentit de, sí, compartir intimitat, però la intimitat és algo molt més bonic que no aquestes intimitats, no?
Sí, sí.
Jo sempre sóc partidària de tenir lavabos diferents o dutxes diferents, perquè hi ha certes intimitats que és millor no compartir-les. Per això que dius, perquè al final, bueno, doncs podem ser bons amics, però clar, la màgia en la parella i l'atracció i tot això és bo mantenir-ho. S'ha de ser conscient de que això és important.
Dintre de la intimitat de parella, cadascú ha de tenir la seva pròpia intimitat.
Exacte.
Per poder, és clar, el que deies tu, seduir o tenir aquest misteri que provoqui a l'altre.
És molt important, és com arreglar-se o no arreglar-se, com rentar-se la cara o les dents, o anar dutxat cada dia, o portar roba neta, no? Tot això també afecta la intimitat, vull dir, pot ser ofensiu. I, bueno, però també veus que hi ha gent que s'hi acostuma, no? Però clar, els hàbits, en aquest sentit, potser ens juguen males passades. L'hàbit fa que, potser, aquella persona deixi de ser, d'erotitzar-te. I l'erotisme és algo que s'ha de cuidar, també. I hem de saber com ens agrada erotitzar-nos. Cadascú té la seva manera, no sempre la mateixa. Però si una persona la veig al matí assentada a la tassa del vàter, a lo millor allò no me n'estic donant compte. Potser ho vull normalitzar perquè ha de ser algo natural. Però a lo millor em deixa d'erotitzar.
Sí, sí.
I això s'ha de reconèixer. A veure, no passa res. No, a lo millor hi ha persones que no els afecta. Jo prefereixo no arribar a aquest nivell d'intimitat perquè a mi m'afecta.
Sí, sí, que cada parella decideixi si afecta o no afecta i que actuï amb això i que no hi hagi cap mena de pudor a l'hora de dir a l'altre, escolta,
que a veure, que en un moment de necessitat...
Que tinc la porta tancada.
En un moment de necessitat pot passar de tot, però és per donar, ja et dic, és un exemple molt exagerat, però és per donar llum a que aquestes coses, ens pensem que no tenen importància, però tenen molta importància i afecten.
Roser, i si, per exemple, en una parella, un dels dos se n'adona que està trontollant aquesta intimitat, i intenta sense, perquè a vegades, per molt que ho diguem del diàleg, 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 a vegades costa, doncs no li vol exterioritzar i dir-li directament, escolta, doncs hem de solucionar això. I intenta posar-hi de part seva amb això de ficar-se més sensual o d'arreglar-se per estar amb la seva parella. I l'altre és allò de, però què fas? Com ho hem d'abordar?
Sí, és complicat.
Perquè l'altre no veu aquesta necessitat de fer aquests petits canvis.
Uh-huh. Mira, has tocat un tema molt, molt, molt sensible, perquè, i sobretot de cara a l'home, no? L'home normalment, quan una cosa funciona, deixa-la, no toquis, no ho vulguis canviar. Si funciona, perquè vols canviar?
En canvi, les dones evolucionen.
Les dones ens volem sempre reinventar, mirar les coses d'una altra perspectiva, sempre som més creatives, evidentment, doncs perquè som dones. Llavors, l'home no té aquesta tradició. Tradicionalment, l'home sempre ha sigut doncs, molt enfocat en lo seu i pim-pam, més va a lo pràctic. I amb la sexualitat ha sigut igual. Això no vol dir que no puguin canviar. Aquí entraríem en un tema tremendo, no? Perquè entra pues, això que si més afeminat que si no, aquí hi ha molta confusió també. Però bueno, vaig a lo meu. El fet de voler canviar formes de mirar-nos, canviar la mirada, la forma de sentir-nos, imatges, val? Per erotitzar-nos, a l'home li costa molt. I en canvi la dona sempre està disposada doncs, a modificar o intentar coses noves, no? Llavors, clar, què s'ha de fer? Convèncer-los? No convèncer-los? Clar, aquí és una qüestió de vegades d'intel·ligència, de lucidesa i d'habilitat estratègica per poder anar canviant la perspectiva, no? O l'enfoc.
Perdona que et talli, eh? Veig la imatge d'això, d'ella que s'arregla, amb el picardies, el que sigui, que apareix al menjador, ell se la mira i diu, on vas així?
Sí, 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 i més si no està acostumat. Home, a veure, evidentment si... Jo conec casos, no? Per exemple, no cal que tu posis tot això perquè tot per lo que dura, per lo que dura,
el mateix,
i et quedes com, ah, vale. I tota
la gràcia
se'n va, no? Llavors, bueno, s'ha d'acceptar que això pot ser. Hi ha homes que totes aquestes coses no els fan ni cap gràcia, no? Com volen dir, ja veus, no els erotitzen, tot i que són molt visuals, hi ha homes que això no els hi entra, llavors bueno, s'ha d'acceptar. Però què passa? Que per erotitzar-nos hi ha moltes més opcions. No és només les picardies, hi ha moltes maneres d'erotir. Llavors, clar, es tracta d'aquí entrar a veure, interessar-se per què és el que amb ell l'erotitza. I clar, això a vegades és una mica de diàleg, una mica d'intuïció, una mica de sentit comú, una mica de vista femenina... Evidentment, clar, tot és posar interès. Tots a la vida, tots posem esforç en allò que ens interessa. Si realment volem tenir una vida sexual plena i una vida de parella basada en una estabilitat en el sentit que estigui enfortida, que pugui suportar els vendavales, que pugui suportar un cop de vent, que pugui suportar una crisi, perquè de tot això hi és, evidentment, no és una línia recta. Sempre hi ha pues, oscil·lacions. Però si aquestes oscil·lacions són més o menys suaus, la cosa estarà més o menys en una base estable. Si són en picat, llavors la cosa aquí ja és més, té més risc de trencar-se, no? Com una copa. Llavors, en aquí hi ha opcions. Llavors és o buscar ajuda, o buscar informació, però que evidentment tothom té la seva capacitat d'erotitzar-se. Pot ser que o no la conegui, com passa amb moltes dones, que s'han deixat portar pel model masculí del que necessita l'home, i llavors elles, normalment les dones ens hem, en aquest sentit, ens hem sentit objectes i ens hem adornat o decorat segons els gustos masculins, però no hem arribat a aprofundir fins a quin punt a nosaltres ens interessa altres coses que també ens erotitzen o que ens erotitzen molt més. Per exemple, hi ha dones que no es poden excitar si no hi ha amor, i és així. Si no se senten estimades, si no hi ha una relació profunda i si no hi ha una relació de realment contacte i on hi ha l'emoció i el sentiment està present i es pot sentir i es pot rebre i donar, no els interessa la sexualitat. I això s'ha de saber.
Sí, sí.
Perquè moltes vegades venen i és que jo no sé, és que potser no, és que no... Però clar, si no hi ha les condicions, clar. Això una dona ha d'arribar a poder-ho saber. Però no ens donen les eines, ni el coneixement, ni la informació perquè nosaltres siguem conscients d'això que ens falta. Llavors, moltes vegades ens equivoquem per això, perquè ens conformem amb un model on ens obliguen a encaixar, però que no és el nostre model, ni és el que nosaltres hem triat voluntàriament. Però clar, és com el peix que es mossega la cua. No pots triar si tu no saps prèviament què vols.
Què vols? També ens hem centrat això, eh? Una mica potser en exemples més de la vessant més femenina, perquè evidentment tu i jo hi estem més involucrades, però també pot ser que algun home doncs vegi amb la seva parella doncs, que està això, o li fa més recels, o li fa més això
sí,
que
sí.
Aquests comentaris sí. Que abans li feia, ara no li senten bé, doncs coses d'aquestes poden ser senyals.
Els hi passa exactament el mateix. El que passa és que ells ho viuen d'una manera més superficial, diguem-ne. No és que vulgui dir que són més superficials, sinó que no ho viuen d'una manera tan intensa com la dona. La dona és molt més erògena en aquest sentit. Ella té una capacitat de sentir molt més àmplia. La té més desenvolupada. No és que sigui més que l'home, sinó que la té més desenvolupada, simplement perquè és dona. I tot això ja doncs, ens fa viure en un univers de sensacions molt més ampli que el de l'home. Per tradició ja, perquè ens ha tocat viure això i de ser educats en un model doncs que l'home li ha donat unes funcions que ell ha integrat i ha interioritzat i les dones unes altres. Però què passa? Que tant uns com altres aquí anem coixos, perquè aquesta manca d'informació fa que ens coneguem poc a nivell, sobretot emocional, i a nivell d'identificar quines són les necessitats que, doncs, per exemple, manca d'afecte. Si tu no has tingut afecte en la teva família, si els teus pares no han sigut afectuosos, o no has tingut prou contacte físic o prou carícies, després això tu ho arrossegues. I a la vida en parella, on es dona aquesta intimitat també, perquè en família també, com a mínim amb la mare tens intimitat perquè has nascut del seu ventre, no? I com a mínim has mamat del pit, aquesta intimitat és una forma de sexualitat. Potser la gent considera que és un disbarat, però aquí és on neix la intimitat, no? És el primer, diguem-ne...
Bri, sí, sí.
I llavors per això nosaltres és important. Si tenim aquesta intimitat, confiarem en la vida. Si no la tenim... la vida serà per nosaltres algo del que ens hem de defendre, de defensar. I de fet ho veus, no? Hi ha gent que està a la defensiva i hi ha gent que està molt segura de si mateixa, però perquè ha tingut aquest caliu. Si tu no ho has tingut a la teva família, difícilment seràs afectuós amb l'altre. I amb la parella això es posa en evidència. No ho sabem identificar. Diem, no, ell és poc carinyós, o ella és poc carinyosa, o ell és així, o ella és aixà. Vale. D'acord, és així. En principi no ho podem canviar, però jo necessito afecte. Com me'l dono? Li demano a la meva parella, sabré si me'l pot o no me'l pot donar, aquí hi ha un camí a recórrer.
Sí, sí, i que cadascú ha d'admirar-ho.
Me'l busco jo pel meu compte, com fan moltes dones, el busco en els fills. Quan la parella deixa de ser el del principi que dèiem, hi ha moltes dones que decideixen anar a la maternitat per tenir un afecte que no tenen en la parella. I això és una cosa que s'ha normalitzat també. De fet, si som mares ja hem de tenir fills, però moltes vegades tenir fills és com que no tinc més opció. És com una carrera endavant, és el que toca.
I ja que necessito, exacte, és el que toca i ja que necessito un efecte que no trobo, doncs...
Sí, però això és inconscient, a més, perquè es dona de forma inconscient. És en el sentit de la parella no m'omple prou, doncs vaig a ser mare i llavors a partir d'aquí la dona entra en contacte amb una intimitat que sentirà amb el fill i d'aquesta manera, d'alguna manera, omple un sac que està totalment buit.
Sí, però que pot ser que fins i tot després d'això, al crear aquesta intimitat, la dona desconnecti completament de la seva
Exacte.
Intimitat de parella i repercuteixi encara més negativament.
Exacte. Això abans, a més, era normal, perquè la gent es casava per formar família i per tenir fills. De fet, és com un negoci. Avui dia ho volem tot, però encara
Som
estem...
Som mamífers.
Sí, però encara estem arrossegant i perpetuant models anteriors. Vull dir, no som conscients d'això. Moltes mares van a ser mares per una necessitat, però no som conscients de que aquesta necessitat va més enllà de tenir un fill, sinó que estem buscant un efecte que no tenim en la parella. I moltes vegades es dona que una dona, que això és un problema que tenim pendent tu
sí,
i jo.
Sí, sí, n'hem parlat diverses vegades.
Quan una dona es casa o s'ajunta i és mare, a partir d'aquí és mare, però deixa de ser dona i deixa de ser parella.
Uh-huh.
Llavors ell passa a ser el papa i ella és la mama. I és quan... Ell va conduint i ella va darrere amb els nens. És un detall,
una petita imatge.
Una petita imatge, però que veus, no?, els models com es van creant.
Ja en parlarem més a fons, com hem dit en un altre programa, perquè jo crec que donarà ja de per si el tema de la parella i ja amb fills
sí,
i de com
sí.
canvia tots els rols.
Sí.
Tornant amb el tema de la intimitat, passa a totes les parelles que en algun moment o altre hi hagi aquest trontoll del que és la intimitat o no ha de per què ser així?
És així perquè no pot ser d'una altra manera. A veure, no hauria de ser així, o sigui, no tindria per què ser així, seria més correcte dir, però com que tots tenim carències i arrosseguem carències i són carències que no ens hem sabut reconèixer, aquesta intimitat sempre es veu d'alguna manera afectada. Llavors, si ens conformem, ens adaptem. Si no ens conformem, normalment el que es fa és buscar altres parelles, altres opcions. Canvio de parella, todo nuevo. És com canviar de col·legi o com canviar de país o com canviar de casa. Que a vegades diem, és que ara, o si me'n vaig d'aquí, segur que canviarà tot. O si me'n vaig a l'altra punta del món,
no,
jo canviaré.
No, tot això s'arrossega.
S'arrossega perquè te'n vas tu amb tu mateix, per tant, el problema el tens tu, i sempre és així. Llavors, clar, torno a repetir, encara que em faci pesada, però és aquesta manca d'informació, de desinformació que tenim sobre els nostres estats emocionals i com interpretar-los i com fer-los conscients, que ens porta que aquesta intimitat sempre es vegi afectada per qüestions que no dominem, que no en som conscients.
Potser caldria a les escoles un apartat, aquí, una assignatura que fos de saber expressar els sentiments a tots
dit.
Els nivells, no? No simplement centrar-nos a estic alegre i estic trist, sinó que aquí hi ha un ventall molt gran, perquè jo crec que potser moltes parelles, si li va a la dona o l'home, és igual, a la seva parella li diu, és que no estic del tot bé, o trobo que ens discutim massa per això, l'altre segurament, si no han establert aquestes pautes de diàleg, s'il·luminarà i dirà, ah, ja m'està deixant.
Pot ser perfectament, i sobretot quan hi ha pors o quan hi ha inseguretats. El que no funciona ho interpretem com un perill, en lloc de seure tranquil·lament, donar-nos l'espai i donar-nos la possibilitat d'entendre'ns i de dialogar. No estan... Perquè, clar, després aquí hi entra la competitivitat. Clar, és que hi ha tants factors. Jo, com a psicòloga, ho veig, no? Que moltes vegades un factor que no està dintre de l'equació, perquè no s'ha vist, és el que potser desencadena tota una crisi, no?, en parella. De dir, doncs jo me voy. Quan a lo millor realment la possibilitat d'arreglar-ho existeix, però els membres no ho veuen. O han tirat la tovallola. Perquè aquesta manca de maduresa emocional que arrosseguem tots en general en aquesta societat, doncs fa que no puguem gestionar correctament aquestes petites diferències, que comencen amb petites diferències i es converteixen en autèntiques murs, no? En murs que no es poden ni atravessar.
És el que diuen, no? Una petita pedra dins la sabata es converteix en un roc al final del camí.
Al final no pots caminar. I és això, eh?
Idees per poder millorar la nostra intimitat.
Per on comencem? Per on comencem? Home, la predisposició i donar-nos l'espai pel diàleg, que això, a més, és quelcom que es veu afectat ja només pel temps del que no disposem. O sigui, sempre és l'excusa de com que anem sobreaccelerats, com que tot és més important, la feina, les hores que passem a la feina, la frustració que potser et porta a una feina que no t'agrada, perquè això també passa amb molta gent, no? És a dir, que tens un desgast més gran del que potser hauries de tenir. El fet d'arribar a casa i no poder desconnectar del, diguem, de l'hemisferi esquerre del cervell, que és el de l'activitat, la concentració amb les coses que s'han de fer, que s'han d'arribar, que has de fer, que has de... la llista de... l'agenda.
Sí, sí, de coses a fer.
L'agenda de coses a fer, eh? I d'obligacions, coses que no es poden evitar o que no es poden deixar de fer. Ens hem de donar, quan arribem a casa i ens trobem amb la parella, ens hem de donar aquest espai, diguem-ne, de trànsit, de passar de l'hemisferi esquerre a l'hemisferi dret. La intimitat no es pot donar si no és en l'hemisferi dret, que és l'hemisferi de les sensacions, de les emocions, d'estar en una freqüència molt més calmada. Si estem en una freqüència més alta quan estem treballant i dedicant-nos a les nostres activitats, tant el plaer com l'excitació, com la imaginació, com tot això necessita estar molt més relaxat del que estem habitualment. Llavors, si no fem aquesta transició, difícilment entrarem en l'estat en què ens puguem mirar l'un a l'altre i veure'ns, i sentir que està l'altre allà, i sentir la seva presència i la seva proximitat, i les ganes de tocar-li la mà, ni que sigui el contacte. Aquest contacte és vital per la intimitat. Si no hi ha contacte, ni que sigui visual, ja no estem... Clar, i l'erotisme comença aquí. L'erotisme és tenir imatges positives de l'altre i de tu mateix, de que ets ben rebut, de que ets ben acollit, de que et sents estimat, de que et sents valorat. Tot
clar,
això...
home, jo crec que obrir la porta de casa i només sentir és que clar, has marxat sense recollir els plats. Això agradable no és.
No gens. O que vens amb la preocupació de la feina i com que no t'has desconnectat, evidentment, qualsevol cosa que et digui la teva parella que potser no en aquell moment no pots atendre o estàs massa preocupat, li contestaràs amb un qualsevol
improperi,
no? O un estirabot, exacte. Llavors, tot això, si no ho sabem, no ho fem. I és important respectar aquest període de transició. Per tant, quan s'arriba a casa, abans d'estar amb la parella, saber que buscar o tenir una eina o una possibilitat de fer alguna cosa que ens ajudi a fer aquest pas, no? De, no sé, ja de moment, si ets conscient, ja et saludes d'una manera diferent, molt més afectuosa, molt més amorosa, molt més tendra. Clar, l'altre ja, d'entrada, s'obre.
Clar.
Llavors, clar, a vegades penses que per què no t'obres? Bueno... S'han de buscar aquestes raons, no? El cas és que no m'obro. I si no m'obro és que no confio. I si no confio no puc tenir intimitat. I no em puc deixar anar. Si jo no, una dona, si no confia, una dona, bueno, com tu i com jo, per exemple, no? Hi ha molts tipus de dones. I hi ha moltes etapes, també. Però quan hi arribes a una edat i te'n dones compte que un polvo està molt bé, però que no pots viure de polvos, perquè no et dona, o sigui, no t'arriba, és una satisfacció molt puntual i molt... passatgera, no? I que dona una satisfacció molt concreta i que és com que és una descàrrega, simplement. Però la vida en parella és molt més que això. I llavors, clar, tot el que tu cuides en el dia a dia i en la relació, després això es tradueix en una sexualitat molt més potent, molt més emotiva, molt més... saps? De... uah! Perquè dones i reps tot allò que realment has estat cuidant i has estat sembrant i has estat ajudant a que floreixi, no?
Mm-hmm.
És com tot.
Sí,
és com tocar un instrument. Si no practiques...
No sonarà.
No sonarà, o sonarà malament, o bueno, i depèn de tu si vols ser un virtuós o no. Però, evidentment, són hores de posar interès, pràctica i atenció.
Doncs això, Roser, el que ens deies, de deixar l'estrès i coses de la feina i quan arribem a casa poder estar en el nostre clima d'intimitat i que sigui un clima agradable.
Agradable,
per les dues parts,
sí.
Intentar, perquè és això, si és una parella i ja hi juguen les dues parts.
Clar, i llavors el diàleg ja s'obre aquí, és saber que quan l'altre et mira, tu ja saps què està pensant i què està sentint, i llavors et pots connectar. I evidentment, també... Igual que en l'hemisferi esquerre necessitem concentració per fer coses, a l'hemisferi dret també necessitem concentració, però concentració en imatges positives, en sensacions, en disfrutar, en pues això, com crear-te un plat amb consciència i posant-hi tots els detalls i fent una obra d'art, aquí hi ha molts nivells, o fer-te qualsevol cosa i menjar-t'ho com si... Mentre llegeixes el diari veus la tele, cosa que... És una cosa que està bastant extensa, no? Menjar sense la consciència de que t'estàs alimentant i mirant tele o llegint o mirant el mòbil, com ho veus quasi bé tot arreu. Veus inclús, avui per avui es veu als restaurants moltes parelles que van a sopar, tots dos, però que estan cadascú amb el mòbil. Vull dir que ni tan sols es comuniquen, no?
Clar, perquè no crec que s'estiguin enviant missatges un a l'altre.
No crec.
Seria perquè bastant... si es tenen al davant...
Seria bastant absurd, no et sembla, Gemma?
Sí,
tot
totalment.
Tot i que pot ser, no?
Que si és una forma d'erotitzar-se i de sensual abans d'arribar a casa, jo crec que en aquest cas ho permetrem, no, Roser?
Jo això ho recomano. Obriu-vos a un mail privat i durant el dia us aneu enviant coses. I així ja prepareu doncs, l'ambient, no? O doneu, o feu un precalentament. Són opcions. O sigui, com a creativitat, és que les idees són immenses. És a dir, és molt ampli, aquest món. Però clar, s'hi ha d'entrar i s'hi ha de voler estar.
I s'ha de cuidar.
I s'ha de cuidar.
És això. Dèiem la planteta que s'ha d'anar regant perquè tingui uns bons fonaments, unes bones arrels, i que una ventada no se l'endugui.
Exacte.
Simplement i pugui fer-la trontollar.
Exacte.
Molt bé, doncs continuem tenint deures,
Sí, sí. Sí, el que passa que al final, quan ja més o menys ho encaixes tot, te'n dones compte de que són coses molt concretes i que simplement sí que s'han de treballar, però un cop les treballes, després ja també ja flueixen.
I que no han de ser una obligació, perquè és una cosa plaent, perquè tens uns beneficis molt positius, això, el fet de cuidar l'altre i d'intentar crear aquest clima d'intimitat potent... És plaent, perquè si tu cuides a l'altre, en principi...
Sí, sí, es retroalimenta.
Es retroalimenta, exacte.
Correcte, sí, sí. És com tot, eh? Gemma, al final, clar, ens passem moltes hores treballant i és el que dic, amb més energia. L'altre sempre es queda penjat. Llavors, clar, no podem tenir relacions de parella fantàstiques si no hi dediquem temps i atenció i els cuidadors que tu dius, no? O la cura que tu senyalaves.
Molt bé, Roser. Alguna cosa que ens haguem deixat així important parlant d'intimitat?
Doncs jo crec que no, que simplement hem de tenir tolerància els uns amb els altres i sempre mirar la parella des de la millor vessant, o sigui, intentar canviar les imatges que tenim negatives sobre la parella, si portem temps junts o hi ha una relació que ha arribat a un punt que, on hi ha bastanta animadversió, diguem-ne, per no dir odi, però que sí que a vegades no volem reconèixer i és que som enemics, estem en competència. I això, clar, això no genera cap intimitat, tot el contrari. Llavors això, tolerància i molta tendresa. Al final és que si no és amb unes eines que ajudin a obrir a l'altre i ajudin a establir aquesta confiança o recuperar-la i a construir-la i alimentar-la, doncs és molt difícil el diàleg. Llavors el diàleg i la confiança, ells mateixos ja, si no hi ha diàleg no s'estableix la confiança, si no hi ha confiança tampoc no hi ha diàleg, vull dir que ens movem en un terreny que és bastant desconegut a nivell de ser conscients de la conseqüència de no relacionar-nos com ens hauríem de relacionar, però bueno, és el que hi ha. Llavors simplement depèn de l'interès que cadascú hi posi, els resultats són i els beneficis poden ser molt grans o pot ser que ni tan sols apareguin.
Intentarem posar-hi molt d'interès i molt esforç,
sí, sí,
perquè tot es vagi encaminant i es vagi creant aquest clima tan propici.
Sí, al final som éssers humans i hem de reconèixer que tenim les necessitats. Si no les volem veure, llavors ja és una qüestió d'elecció, no?
Correcte. Molt bé, Roser, doncs moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Gemma, com sempre.
I fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.